Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs estàvem tot just comentant, sentint la sintonia del Casa de la Vila amb el nostre convidat d'avui, perquè estàvem acabant de comentar quins temes tenim sobre la taula. És el Miquel Medialdea. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un dimarts més al Casa de la Vila. Deia que estàvem comentant una mica quins temes tenim, perquè el Miquel Medialdea és regidor de moltes coses, a banda de ser portaveu també de l'equip de govern a l'Ajuntament de Vilafranca, i per tant, doncs, diguem-ne que en mitja horeta, 25 minuts, se'ns queden curts, depèn de com, per parlar de moltes coses, no? Jo volia aprofitar, perquè aquesta no l'hem comentat, però sí que volia aprofitar per fer-ho, ja que és portaveu de l'equip de govern i estem ja en el mes de desembre, que sempre és mes de pressupostos, i l'última vegada que va venir, si no recordo malament, s'acabaven d'aprovar ordenances i ja dèiem, bé, això s'ha aprovat, la propera són els pressupostos, doncs la propera són els pressupostos. Miquel Medialdea, suposo que les converses estan avançades, no? Tindrà l'Ajuntament de Vilafranca els pressupostos al desembre?
Jo tinc esperances que sí. Òbviament això ho sabrem el dia del ple, quan es facin les votacions, però continuem amb els contactes amb tots els grups, com ja vam dir que faríem, amb les portes obertes per tots, per intentar que sigui uns pressupostos amb el màxim de suport possible. Són unes negociacions que està portant més directament, òbviament, la regidora d'Hisenda, però jo fins on sé crec que són unes negociacions que estan ben encaminades, crec que s'estan trobant punts de contacte amb els grups, i jo vull pensar que aquests pressupostos podran sortir al desembre com estava previst.
En tot cas, serà dimarts de la propera setmana, el dia 19, que hi ha ple l'Ajuntament de Vilafranca, si no canvien les coses.
Home,
a vegades, per motius d'agenda o motius de força major, es canvien, però tocaria el dimarts, dia 19,
correcte,
que hi hagi ple l'Ajuntament de Vilafranca, i en principi hi ha d'haver el tema dels pressupostos a l'ordre del dia.
Yes, yes.
Parlem ara ja de temes més concrets de gestió política, que sí, i en aquest cas gestiona o coordina el Miquel Medialdea. Dèiem que fa la setmana passada hi va haver la taula de mobilitat del Penedès, una taula que es convoca des de la Generalitat, que es va fer al Centre Àgora, amb presència de responsables polítics de la vegueria Penedès. Per tant, hi havia gent tant de l'Alt Penedès com del Baix Penedès, del Garraf, i també alguna representació de l'Anoia, a nivell d'ajuntaments, a nivell de consells comarcals. Ho comentàvem, a l'acabar la reunió, que és més que res una trobada informativa, però que també serveix d'alguna manera per poder fer pressió, per poder a vegades tenir aquest cara a cara amb els responsables de mobilitat de la Generalitat per continuar demanant, no? Perquè diguem-ne que ja fa temps que hi ha aquestes situacions a vegades complicades de mobilitat en transport públic, des de Vilafranca en aquest cas, bàsicament cap a Barcelona, també la reclamació cap a Tarragona, que és històrica, la interconnectivitat entre capitals també és complicada, per això s'ha anat solucionant d'aquella manera, no?
Però com comentes, va ser principalment una trobada informativa, des del punt de vista que des de Vilafranca ja tenim la Comissió del Transport Públic, i llavors ja fem venir els responsables de la Generalitat per tal de poder debatre aquests temes, i a part del que és la comissió en si, doncs sobretot arrel bueno, del mal funcionament del bus, que porta temps amb un increment d'usuaris i que no s'ha pogut incrementar el que és la freqüència dels busos amb la necessitat que tindríem, doncs clar, hem estat en contacte constant amb Direcció General de Transports per parlar d'aquests temes. Però bé, aquesta era una trobada que organitzava directament la Generalitat, i en aquest cas la vegueria, el veguer del Penedès que tenim aquí, el David Alcézar. Es feia al Centre Àgora perquè des de l'Ajuntament tenim cedits espais perquè es pugui fer el desplegament de la vegueria i de moment estan ubicats allà mateix al Centre Àgora. I llavors jo crec que va ser una trobada interessant. Molts dels temes ja els coneixíem, però al final no parlaven únicament de Vilafranca, perquè no trobava vegueria, sinó que parlaven tant de la C31, de les carreteres del Garraf, com d'aspectes de l'Anoia. Jo crec que, com dius, va bé mantenir el contacte, ja hi ha les persones amb qui nosaltres habitualment interlocutem, tant pel tema d'abusos com pel tema de trens, perquè al final la Generalitat cada vegada està agafant més pes, actualment és ella qui marca els horaris, per tant, si volem tenir una connexió amb Tarragona o amb Bellaterra, com fa temps que reclamem, doncs ha de ser la Generalitat qui doni el primer vistiplau, després ho ha de parlar amb Renfe perquè li digui doncs, quins horaris podria mantenir, per tant, és interessant mantenir aquest diàleg amb ells. A banda d'aquests aspectes que per la banda de Vilafranca, el que van explicar ja coneixíem, hi ha el tema que has comentat d'una major connexió amb les diferents capitals de la vegueria, que hi ha un projecte que capitaneja el David Alquézar, de que pugui haver-hi una línia de bus, no sé si seria transversal, vertical, no sé quin seria el nom correcte, per el que nosaltres ens comentem des de l'Acció General de Transports, no veiem tant una línia Manresa-Vilanova, sinó veiem més reforçar Vilanova-Vilafranca, Vilafranca-Igualada, Igualada-Manresa, i d'aquí poc, d'aquí dues setmanes, si no recordo malament, perquè em sembla que hem canviat la data, de fet ens han convocat, no sé si ja per parlar d'aquest projecte, perquè estaven esperant que la renovació de la C15 estigui acabada per poder implementar doncs, aquestes millores. Veurem si amb la reunió que ens han convocat ja ens volen explicar com ho volen fer. Llavors, són reunions que és interessant per mantenir el contacte, òbviament, per si hi ha alguna actualització, algun tema que desconeixes, i també per conèixer doncs, altres municipis de la vegueria, doncs, quines són les seves reclamacions.
Aquesta, com dèiem, és una qüestió que ja s'ha fet, que ja es va fer aquesta trobada. Una altra de les presentacions que s'han fet darrerament i que tenen a veure amb qüestions que gestiona, com dèiem, a nivell polític el Miquel Medi del Dia, té a veure amb l'habitatge, una qüestió preocupant en general, no és exclusiva en aquest cas de Vilafranca, el tema de la manca d'habitatge, de la manca d'habitatge accessible, sobretot per certs col·lectius, joves o col·lectius amb més dificultats econòmiques, doncs, evidentment, és generalitzat. I en aquest cas, a Vilafranca es presentava el que seria una promoció d'habitatge compartit en cessió d'ús. Potser hauríem d'explicar-ho una mica, perquè el nom... No sé si es fa entenedor la cosa, no, en aquest cas.
Sí, ho expliquem. Jo crec que bueno, és de justícia fer una mica d'històric. Això ja ve de l'anterior mandat i l'anterior regidora, la Lourdes Sánchez, va començar les primeres negociacions amb el que era el grup La Bastida. Durant l'elaboració del que va ser el Pla Local d'Habitatge, que vam aprovar per unanimitat al ple de l'Ajuntament, doncs hi va haver un grup, una cooperativa, que demanaven que dintre del Pla Local d'Habitatge, a banda de que l'administració pogués fer promocions d'habitatge protegit, de protecció oficial, doncs que hi haguessin altres formes o altres formes de tenència d'habitatge, no? I l'habitatge cooperatiu era una de les opcions. Llavors, doncs, la regidora amb l'equip tècnic redactor de lo que és el Pla Local d'Habitatge doncs es va venir a dir, bueno, doncs pot ser una via més de dotada més d'habitatge protegit a la vila i es va incorporar amb el Pla Local d'Habitatge. Llavors, jo amb aquest mandat el que vaig heredar va ser aquesta negociació amb aquest grup cooperatiu, que era La Bastida. Quan jo vaig entrar amb les negociacions, just acabant de fer un acord amb el que és Sostre Cívic, que Sostre Cívic és un promotor d'habitatge públic reconegut per la Generalitat de Catalunya, amb la qual es pot fer una cessió del dret de superfície sobre un terreny, com hem fet, perquè això ho permet la llei, perquè està reconegut per la Generalitat, perquè té experiències prèvies amb altres municipis. I llavors hi ha hagut un acord entre la Bastida, aquest grup promotor que demanava fer habitatge cooperatiu, i Sostre Cívic, que en fa habitualment i que coneix. Llavors aquí el que nosaltres fem és cedir el solar sota uns condicionants a la cooperativa, i llavors la cooperativa el que es compromet és ell aixecar aquest bloc de pisos, aquestes vivendes, i aquestes vivendes que s'utilitzin en règim de protecció oficial, que això és molt important. És a dir, no són vivendes perquè qui vulgui es faci una vivenda independentment del seu nivell d'ingressos, sinó són vivendes per les persones que demanen pisos de protecció oficial, que tenen X ingressos, i puguin accedir. De fet, ara justament ahir van fer una de les primeres jornades informatives que faran per captar nous socis pel projecte. Al final, el que sigui cooperatiu, el que vol dir és que ells donen molta importància a el que són els espais comuns dintre el que és el bloc. Volen realment doncs, que hi hagi un espai de convivència comú, però són espais que han d'acabar de definir. Llavors necessiten incrementar el que és el grup impulsor que tirarà endavant aquest habitatge, i per això estan fent aquestes sessions informatives, que justament em feien una a l'escorxador. Aquest dijous, dia 14, a les 3 de la tarda, en fan una en línia, per la gent que no es pugui desplaçar, i està previst fer-ne una tercera el dijous 21 de desembre a les 7 de la tarda a l'Enològica. Aquesta sessió és per explicar què és una cooperativa, quina és la forma que les persones que hi vulguin accedir podran accedir a aquest habitatge, perquè no és una compra ni un lloguer. Llavors, això s'ha d'explicar molt bé. Llavors, millor que ho facin ells, que són els experts, i ho podran explicar millor. I l'objectiu, com he dit, és això, incrementar el que és el grup impulsor, que actualment són 4 famílies que impulsen aquest projecte, incrementar aquest grup impulsor, doncs perquè aquest projecte, que ara tenen un avantprojecte, ja tenen unes primeres línies dibuixades, però que han d'acabar de concretar, doncs poder-lo tirar endavant. Les persones que estiguin interessades, a part d'assistir a les sessions informatives que he comentat, si venen a l'oficina local d'habitatge de Vilafranca, que tenim al carrer Sant Pere, on hi ha l'antic hospital, doncs allà els hi podrem informar sobre el procés i quins són els tràmits que hauran de seguir per tal de poder demanar un d'aquests habitatges.
Mm-hmm. O sigui, d'alguna manera, tot i que l'Ajuntament no hi participi directament, si hi dona recolzament, si és el darrere, podríem
no,
dir.
No, lògicament, nosaltres, al final, el que des del Pla Local d'Habitatge estem impulsant diferents formes d'habitatge i tenir més habitatge protegit a la nostra vila. Aquesta és una forma, per tant, no és que cedim el terreny i ens desentenem, sinó que estem al costat de la cooperativa per ajudar-los a que aquest habitatge, pues, sigui una realitat i puguin viure moltes famílies de Vilafranca a un futur, en principi 2 anys vista, amb aquest habitatge. Tot i que per accedir a l'habitatge dintre l'acord cedim que tota la gestió la fa Sostre Cívic, però bueno, nosaltres donem recolzament amb la difusió de lo que serà aquest habitatge, òbviament difusió les condicions, i després que hi ha com una comissió de seguiment entre Sostre Cívic i nosaltres per veure, òbviament, que es compleixen tots els requisits i el conveni que hem signat entre dues parts.
Uh-huh. Parlant d'habitatge, també hi ha algunes altres promocions, en aquest cas sí, d'habitatge públic, que es faran a Vilafranca. Han de començar, suposo que obres aviat, no? El carrer Glòria Lasso era una.
Sí, tenim a Glòria Lasso, ja estan començades. A Glòria Lasso també és una cessió del dret de superfície. En aquest cas no és una cooperativa com el que estan parlant fins ara, el Pati del Gall, sinó que aquí la cessió és a l'Incasol, és a la Generalitat, perquè la Generalitat aixequi habitatge protegit. També més o menys el calendari és que en 2 anys... En el cas del Pati del Gall, penso que finalment eren uns 24 habitatges que estaran a disposició. En el cas de Glòria Lasso, si no recordo malament, eren 36 pisos que també sortiran en règim de protecció oficial. Per tant, jo crec que ara és un bon moment per totes aquelles persones, joves o no joves, que estiguin interessats en un pis de protecció oficial, acostar-te a l'oficina local d'habitatge perquè puguin informar d'aquestes promocions. A banda, estem treballant també en una promoció que aquesta faria directament l'Ajuntament, amb ajut dels ajuts Next Generation, perquè és una promoció molt petita al carrer Ferran, que aquí en principi m'havien comentat que sortirien només 6 pisos. Mm-hmm. De fet, és una promoció que fem directament l'Ajuntament perquè amb aquest nombre de pisos és difícil que algú altre ho vulgui tirar endavant. Mm. Llavors, confiem que no siguin les úniques, que puguem tirar endavant altres promocions, però bueno, ara ja en curs, d'aquí 2 anys, doncs tindrem una 60 de pisos aproximadament a disposició dels ciutadans que ho requereixin.
Mm-hmm. Però algun cop parlant amb empreses que es dediquen a la construcció d'habitatges, ens havien comentat que fer-ho ells directament els costava perquè els preus potser eren complicats. En aquest cas, la promoció pública, no sé si l'Ajuntament us plantegeu realment tirar endavant més construcció de pisos, o és una cosa que encara està...
Aquí al final és un tema de pressupost, és a dir, construir un pis, òbviament, no és barat, i llavors, clar, has de tenir un múscul financer important per poder fer aquests pisos. Llavors, com a Ajuntament, doncs en la mesura que possible impulsarem obres, si ho podem fer de forma com hem fet amb aquests de Glòria Lasso, amb l'Incasol, o el Pati del Gall amb la cooperativa, doncs, bueno, al final a l'Ajuntament, entre cometes, ens és còmode perquè la inversió l'assumeix una altra entitat i després al final també tenim habitatge protegit cap a la vila. Llavors, la idea no és utilitzar una única via, sinó diversificar les vies i poder complir, doncs, els requeriments del Pla Local d'Habitatge, que demanen, penso que és d'aquí 4 anys, arribar gairebé a 200 habitatges de protecció oficial a Vilafranca. Llavors, bueno, s'ha de fer un treball i s'ha d'anar fent.
Deixem de banda una mica el tema de l'habitatge. Parlem ara d'una proposta, aquesta sí que és nova, que s'ha de presentar encara, però volíem començar a explicar-la una mica perquè vagi sonant. Ens referim a un caixer d'empadronament a l'oficina d'atenció ciutadana. Així com a, nom, també la veritat és que crida una mica l'atenció, no?
Bueno, al principi sobta, que a mi quan me'l van explicar per primera vegada també em vaig sobtar una mica. Al final tenim l'oficina d'atenció ciutadana que està als baixos de l'Ajuntament i que al final facilita doncs, qualsevol tràmit amb l'administració, amb els ciutadans de Vilafranca. I llavors me'n recordo que en les primeres reunions ens preguntava quins són els tràmits més habituals que fan els ciutadans amb l'Ajuntament, que fan a l'OAC directament, i em va sorprendre, ni positiva ni negativament, em va sorprendre que el tràmit més demandat justament era el d'empadronament. No sabia que hi havia tant de moviment amb aquest tràmit, però realment les xifres eren clares sobre que aquest era el principal tràmit i en diferència. Llavors va sortir una oportunitat d'una empresa que ens oferia, que altres ajuntaments també ho tenen, que és com una mena de quiosc on les persones poden ells demanar aquesta fulla d'empadronament sense necessitat d'haver de passar per un mostrador, no? Per això, bueno, necessitem que hi hagi com un escàner de DNI per comprovar realment les dades de qui ho demana, necessitem un software específic que faciliti molt el tràmit i que sigui molt intuïtiu, perquè no hagi d'haver-hi una ajuda, perquè si no ja poden passar pel mostrador, i després, òbviament, una impressora per poder imprimir el full d'empadronament. Llavors, s'ha estat treballant amb l'empresa per quin seria el millor model, quin tipus de quiosc, on ubicar-lo, i ara, justament, aquesta setmana passada ja el vam posar a l'OAC. De moment el tenim com a prova pilots. Ha estat un temps al Departament d'Informàtica que l'han estat testejant i ara ja fem una prova pilot en viu, ja en real, amb les persones. I tenia pendent aquesta setmana preguntar si hi ha els primers usuaris que l'han utilitzat o no, i confiem que funcioni tot bé i que després en puguem fer més difusió. L'objectiu al final és alliberar càrrega de feina de les persones que tenim a l'OAC i puguin atendre amb altres tràmits a les persones que vinguin a visitar-nos.
Estaríem parlant tant de nous empadronaments com de canvis de padró?
Sí. Al final el que necessites és imprimir la fulla de padró i diria que també permet fer els canvis i altres, depèn quina documentació hagis de portar. De fet, al final, jo dic, com ho van presentar, allò és un ordinador. Llavors, amb un ordinador, l'avantatge que té és que dintre del software han fet que el tràmit sigui més senzill que fer-lo tu, no? Perquè sigui molt intuitiu i el puguis fer. La següent pregunta va ser, a part del tràmit d'empadronament, poden haver-hi altres tràmits que els simplifiquem perquè el ciutadà que vingui ho pugui fer sol? Bueno, no tenien cap altre tràmit ben treballat perquè aquest realment sembla ser que és el que més habitualment es demana amb els ajuntaments, però bueno, si això funciona, si va bé, doncs potser altres tràmits també els posarem per aquí.
En tot cas ja anirem parlant.
Ja ho anirem presentant. Ara és una prova pilot ja en real, però sí, de moment l'estem testejant, que vagi tot bé, que no hi hagi problemes a posar-ho ja en real i a veure com anirà.
Com dèiem, això és una prova pilot que s'ha d'acabar de testejar i de implementar. El que ja s'ha implementat d'alguna manera, més que res perquè se n'ha fet una segona edició, és el Marketplace de l'Economia Circular. Dèiem que en aquest cas, si hi ha una segona edició, és perquè ja se'n va fer una primera que d'alguna manera devia funcionar, i aquesta segona, que es va fer fa un parell de setmanes, si no recordo malament, suposem que també ha acabat d'anar funcionant. L'economia circular sí que és una qüestió que des de l'Ajuntament o a nivell de territori s'està treballant, perquè hi participa també el Consell Comarcal i, per tant, doncs, hi ha una certa implicació d'altres administracions i municipis. Un marketplace també són d'aquells noms que a vegades cal potser explicar-los, no?
Explicar-los, sí. A vegades utilitzem molts anglicismes i no sé si sempre és necessari o no. Al final, aquest és un projecte conjunt amb el Consell Comarcal, que és per tal d'impulsar l'economia circular amb les empreses del territori, ja no parlem només de Vilafranca, sinó, òbviament, a nivell comarcal, i hi ha diferents línies de treball. I una de les línies de treball d'aquest projecte d'economia circular justament era impulsar aquest marketplace, que al final era que s'ha fet una col·laboració molt estreta amb la Universitat Politècnica de Catalunya, al qual, òbviament, els agraïm aquest treball conjunt, per tal de trobar solucions reals que ja estan a mercat per aplicar l'economia circular a les empreses i llavors fer xerrades o presentacions molt curtes. Les presentacions diria que duraven 3 minuts, penso que no duraven més, i en 3 minuts havien de sintetitzar molt bé quina era la idea, què és el que podien aportar a l'empresa, i llavors es feia 2 trams de presentacions. Al final no sé si van intervenir 26 o 27 entitats i empreses presentant les seves solucions, i el que es feia després era un mercat. Era un mercat on cadascú tenia la seva paradeta i llavors les empreses existents podien anar a conèixer ja amb més detall, no en 4 minuts, sinó amb més detall aquella solució. La idea no era tant com el, com el mercat d'anar a comprar ja la solució, sinó sobretot que això fes pensar l'empresa si allò es podia aplicar o no, si allò l'empresa creu que ho pot aplicar i vol buscar un altre proveïdor, doncs no hi ha cap mena de compromís, per tant, cap problema. I sobretot el que es vol és d'incentivar les empreses en que tot el tema de sostenibilitat, perquè al final quan parlem d'economia circular estem parlant de sostenibilitat, doncs que ho tinguin també com un dels eixos de treball de les seves empreses i que intentin també fer accions, prendre mesures per tal que el que és l'impacte, en aquest cas, cap al medi ambient de la seva activitat econòmica, pues, sigui el mínim possible i el puguem reduir al màxim.
Però un cop jo recordo quan havíem anat amb alguna presentació d'aquestes de temes d'economia circular, era una mica el reaprofitament dels recursos, també, o sigui, el que per alguna empresa acaba sent, d'alguna manera podríem dir que un rebuig del que ell treballa, allò pot reaprofitar alguna empresa com a matèria útil per poder continuar treballant o per poder donar sortida, ja sigui per generació d'energia o reaprofitament de recursos diversos. No?
Aquesta seria una de les línies de treball. Al final és aplicar circularitat a l'economia. És a dir, quan agafes un procés productiu, normalment són processos lineals. És a dir, tu agafes uns materials que després dintre la teva empresa transformaràs, convertiràs en un producte que després posaràs al mercat i ja està. Llavors és un procés lineal. Tu agafes uns productes, els manipules, els transformes, sí, crees un producte, el poses a mercat. Llavors és un procés lineal. Llavors quan es parla de circularitat és d'intentar tornar a tancar el cicle. Llavors pot ser tant amb el disseny del producte, pensant que en aquell producte ja no se'n faci un ús, que sigui fàcil de separar per reutilitzar els seus materials o reciclar els seus materials, pot ser en fases concretes del procés, de que generis calor, que aquella calor es pugui reaprofitar, o pot ser en temes de mermes, que ja no ho aprofitis tu, però pugui aprofitar algú altre. Llavors, realment, la circularitat es pot aplicar amb tot el que és la cadena de valor del procés industrial o el procés d'activitat econòmica, no? Llavors, aquí es donava idea en diferents moments com intentar aplicar aquesta circularitat, intentant trencar aquests processos lineals, on jo agafo unes matèries, les transformo, les venc i em desentenc, sinó d'intentar ser conscients doncs, que aquestes matèries que utilitzem, ja sigui electricitat o ja sigui qualsevol matèria prima necessària per produir un producte, doncs que al final estem en un món on cada vegada hi ha més escassetat i que, per tant, hem d'intentar reduir-ne al màxim l'ús i, si pot ser, reutilitzar-lo. I a l'hora de dissenyar els productes o els serveis que oferirem a la ciutadania, doncs ja intentar tenir en compte aquesta circularitat. Llavors, un dels usos és, com tu molt bé deies, que les mermes d'un procés de producció doncs, puguin ser utilitzades per energia o altres, però hi ha molt altres usos per tal de fer aquesta circularitat a l'economia. Llavors, hi havia ponències molt variades, d'institucions molt variades, on intentaven incidir en diferents tipus de solucions que ja estaven a mercat.
Doncs nosaltres hauríem de deixar aquí, se'ns ha passat el temps. Li agraïm al Miquel Medialdea una setmana més doncs, que ens hagi acompanyat. Nosaltres tornarem el proper dimarts, 19 de desembre encara, amb un nou Casa de la Vila, i en tot cas amb el Miquel Medialdea la propera serà ja el 2024.
És molt bon any.
Igualment. Que vagi molt bé i ens anirem veient. Nosaltres, com dèiem, tornem la propera setmana amb algun altre regidor o regidora de l'equip de govern.
Té bona tarda.